Des de fa algunes temporades, la tardor editorial comença en realitat a l'estiu. Entre el juliol i l'inici del setembre arriben d'impremta centenars de llibres que protagonitzaran allò que els francesos sempre han anomenat rentrée i que entre nosaltres s'ha adaptat com a represa. Però sovint és precisament aquesta llau la que acaba sepultant molts altres títols que viuen lluny dels focus, dels suplements i dels aparadors. Som enmig d'una de les tardors més inflamades que hem viscut com a país. Però convé no oblidar que una de les formes més lúcides de reivindicació i d'esperit crític es diu lectura, una forma, a més, imprescindible en la construcció d'una societat libèrrima. Avui, doncs, a Ciutat Maragda compartirem essencialment lectures. Algunes responen a l'etiqueta de novetats, d'altres són antiguitats meravelloses, i totes elles mereixedores de la mica de llum que sovint els nega el màrqueting editorial i l'aquiescència periodística. Llibres fora de focus, doncs, avui amb els periodistes Adolf Beltran, Pilar Argudo i amb la Maria Boigues. El Joan Lluís Lluís anirem fins al sanatori Berghof de la mà de Thomas Mann i la muntanya màgica. Avui, des de la fe, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Juri, m'ho vull saludar la Pilar Argudo, benvinguda.
Hola, David, gràcies.
Un plaer. Adolf Beltran, com estàs?
Gràcies per acollir-me.
Home, també un plaer tenir-te aquí a Ciutat Maragda. Maria Boigues, ben tornada.
Com va això?
Quan ja fa més d'un mes i mig, jo diria, ho dèiem abans, que hem començat, i amb força, el curs editorial, no? Per tant, a passar aquesta febre i aquesta llau de títols a la Setmana del Llibre en Català, per exemple, doncs avui volíem compartir quins llibres ens han criat l'atenció. Potser també, Pilar, quines tàctiques de selecció hem de fer servir, no?, en un dels grans huracans editorials de l'any, l'altre potser és Sant Jordi, però tu que has estat molts anys també dedicada a l'actualitat editorial, com caram es tria un títol, com caram s'encerta, això és encara més difícil, no?
No només als títols, sinó a les teories que es poden forjar respecte a això que en diem la rentrée, no? Abans les temporades, ara no diria allò de que abans tot això eren camps, però abans les temporades començaven més tard, allò, el curs literari, si ho recordeu, era ben passada la diada, allò quan començava pràcticament el curs universitari o els instituts. Va haver un punt d'inflexió que va ser el 2011 amb el Jo confesso de Jaume Cabré, que el grup 62 ens va enviar, abans d'acabar la temporada, el juliol, ens va enviar això que en diuen ara un save the date, que era de reserveu-vos el 2 de setembre perquè vull dir, hi haurà moguda, eh? I sí, i va passar això. Després va passar que Jaume Cabré va presentar el Jo confesso. Després va haver editorials que van voler erigir-se com aquelles que acomiadaven la temporada, no?, i muntaven una festa. I fins i tot les que volien ser qui la inauguressin, no?, amb un premi literari internacional i tal. Tot això va quedar absolutament escombrat per la Setmana del Llibre en Català amb el nou emplaçament, no quan anàvem a mirar a veure què hi havia per la canalla allà a les drassanes. Va ser la setmana qui marca el ritme, qui marca allò, les galeres, no?, el ritme dels tambors de les galeres, i qui ens diu quins són els llibres que podem llegir, qui són els llibres en català o traduccions, bones traduccions. Però què passa? Que a finals, jo recordo aquest any, el 23 d'agost ja vaig llegir articles que ens deien quins llibres havíem de llegir, així amb aquest to imperatiu que és bastant molest. Quins llibres llegiràs sí o sí? Quins llibres no t'has de perdre? I, clar, quan comences a llegir, aquí obriríem un altre debat, doncs tots són això, Dolores Redondo, Ildefonso Falcones, Vargas Llosa, i en el millor dels casos, traduccions de Liam McEwan, que suposo que comentarem, o el nou llibre del Xavier Bosch. Però aquí, això del vell debat és per què en aquests suplements, per què en aquests, diguéssim, o articles o prescripcions que van més enllà del que són la premsa escrita o els programes com el teu, que es queden circumscrits a l'àmbit de la parla catalana, per què una persona de Zamora no pot rebre les novetats en català? Per què no pot saber que pot descobrir l'Aurora Bertrana o la reedició del Quanta Quanta Guerra? Sigui catalanoparlant o no, per què un senyor de Cuenca no pot llegir un llibre en català? Perquè el desconeix que, desconeix que hi ha hagut aquesta reedició perquè no li arriba a través del seu suplement literari habitual. Doncs bé, capítol a banda, tu dius que com es trien. Bé, jo no em deixaria guiar, en tot cas, pel que em diuen, i això que he estat molts anys fent-ho, perquè ara que ho veig des de fora estant de la peixera, veig que els periodistes sovint ens acabem convertint en corretges de transmissió de, bé, o altaveus d'allò que els grans grups editorials en diuen la nostra aposta, que és efectivament la seva.
El terme és delicte, el terme aposta,
sí.
Diguem-ne,
sí, sí,
si parlem de literatura.
Efectivament. I bé, no sé si després, si voleu, ja parlarem del que hem llegit, però jo de novetats editorials m'ha agradat llegir molt la Mònica Batet, que és una escriptora que segueixo des de que en Jordi Fernando i la Dolors Sàrries de Meteora, amb aquell olfacte editorial que tenen, la van descobrir. I m'agrada sobretot els escenaris, aquest centre Europa enigmàtic, o els països nòrdics, i ara acaba de publicar a Nou Illes al Nord, que està inspirada en unes illes ignotes i que possiblement són inventades a les costes de Noruega. I també un llibre en castellà que ha sigut una reedició de l'Alejandro Palomas, el darrer Premi Nadal, el 2018, amb un amor, que és Agua Cerrada, que és una rara avis, és un parèntesi en el seu, en la seva obra després de Un gos, un fill, una mare, i que transcorre a Venècia, per això es diu Agua Cerrada, i parla de sentiments, de secrets, que si no afloren es poden podrir, diguéssim. I com que ara faig de jurat per premis literaris, sovint no puc parlar dels llibres que he llegit perquè no s'han publicat, perquè són pliques. I bé, més que res, ara el que he fet tot just començar el curs escolar ha estat revisar els llibres que han de llegir els meus fills que fan secundària i fer-me moltes preguntes. I moltes són molt incòmodes. Perquè no sé si m'estic...
Sí, sí, no, és un capítol, efectivament, que dona per molta estona. Després hi entrem perquè hi ha tota una sèrie de lectures molt qüestionables, per tant, és normal que te les facis, aquestes preguntes. Però, en tot cas, anem sumant-hi títols. Amb l'Adolf Beltran sovint ens trobem per la redacció. Tu ets un lector regular tot l'any, però, a més, no, jo crec que la cosa interessant també d'avui és compartir lectures i títols molt diferents, perquè tu t'interessen molts tipus de literatura, d'història, d'assaig, no?
Sí, sí, jo llegeixo de dues maneres, no? O llegeixo seguit, quan tinc temps i quan tinc la predisposició d'ànim, i en aquest cas el que estic llegint és i no és una novetat, pròpiament no és cap novetat, no? De fet, estic llegint La recerca d'en Proust, però jo vaig pel cinquè volum de la traducció que està fent en Josep Maria Pinto, o sigui que jo vaig pel cantó de Guermant, i em sembla que ja han publicat, no sé si és el vuitè o el novè, que és La presonera, o sigui que jo vaig amb un decalatge considerable amb el ritme de publicació de l'obra, en aquest cas d'aquesta traducció. Passa que tingui temps i que tingui, a més, la predisposició d'ànim, la bona disposició d'ànim, no passa gaire. I, a més, en Proust, a vegades em provoca un malestar físic, és a dir, no el suporto, el llegeixo i no puc, em violenta, I a vegades és just el contrari, o sigui, sortiria al balcó a cridar visca Proust perquè m'eleva, perquè m'entusiasma, i no depèn d'ell ni del passatge, sinó que depèn de mi, però de factors que se m'escapen, jo no sé. I després hi ha una altra mena de lectures, que són lectures com més... que permeten anar llegint, diguéssim, a fragments més petits mentre es fa el sopar, mentre el nen fa alguna cosa que no em reclama, i aquí hi ha una mica de tot. És a dir, puc llegir des d'un llibre d'entrenament de futbol sala, perquè en una altra vida jo era, i potser en el fons sóc, entrenador de futbol sala, fins també a History of Death, que me'l vaig comprar, potser no ho hauria de dir, però el vaig comprar per Amazon, perquè a més també faig normalment no compro mai per aquest sistema, sempre vaig a llibreries, però que es consideri un pecat venial, no, això? I com que a més amb un programa germal de l'Anaconda faig una col·laboració sobre rituals funeraris del món, i a més és una temàtica que m'interessa, doncs també el vaig llegint així capitulet a capitulet. I després... Home, he portat tres llibres, però no sé si vols que ja...
Comencem per un, si és important.
Comencem per un. Mira, doncs ja que he fet la referència al... No, va, quin... Mira, doncs aquest, perquè aquest pròpiament sí que és una novetat, que és el del Ferran Sáez Mateu, que és La vida aèria, que a més a mi m'agrada molt la coberta aquesta, amb un dirigible al davant, amb un fons de cel més aviat tempestuós, una caseta aquí, una línia de l'horitzó que no sé si és de capvespre o una cosa així, no? I és un... Jo el Ferran Sáez el vaig conèixer ja fa uns quants anys, literàriament, amb un llibre sobre heterodoxos catalans, que em va permetre descobrir una figura, que és la del Celestí Barallat, teòric de la botànica funerària, que per alguna raó em va obsessionar fins al punt de rescatar un dels seus textos i de provar de fer una biografia seva, no? El Ferran Sáez, d'una banda em sembla un articulista molt brillant, però aquest llibre no conté cap dels seus articles a premsa, no en conté cap. I de fet La vida aèria suposo que es refereix a això, és una mirada una mica per damunt de la melé. És un assaig en forma de dietari, em sembla que ho dic ben dit, tal com ho diu ell a la presentació, en què diu que té tres normes. La primera, no esmentar l'actualitat, especialment la política, per tant, que si a algú li interessa el Ferran Sáez, articulista, o què pensa o què deixa de pensar del procés, doncs que se'n vagi a l'hemeroteca, però aquí no ho trobarà. La segona norma és que en aquest dietari no hi surten noms de persones vives, perquè diu que ell no vol o no li agraden les tafaneries, però a mi sí, i llavors a vegades sí que em trobo amb inicials que dic, hosti, aquest vols dir que no és aquell, però bueno, això és relativament secundari. I la tercera norma és que se salta els dies, les setmanes o els mesos i escriu quan li dona la gana, no? Suposo que això se'n diria literatura del jo o literatures del jo, passa que a mi aquest tipus de subtileses doncs no m'interessen gaire, no les conec gaire, i aquí hi ha una referència a Montaigne, que és un dels autors que amb ell l'interessen més, és un especialista, em sembla que una de les seves primeres publicacions van ser sobre Montaigne, i aquest llibre, La vida aèria, té com a referent l'assaig o els assaigs de Montaigne. I mira, si vols en llegim un fragment. Diu: fins aquí, és a dir, m'ha estat parlant del gènere, de les seves referències, també li agrada el quadern gris del mestre Pla, aquest com que és mort diu Pla, però en canvi, després diu, les grans aportacions en el dietarisme de B.P., potser és Valentí Puig?
B baixa,
E.S., que he pensat,
Enric Sòria,
aquí no hi ha dubte. I més recentment, de la magnífica Finestra de Vermeer, de P.R.
Pere Rovira.
Pere Rovira.
Ja els tenim tots.
Ja els tenim tots.
Droques,
sí, aquí, a més, dona pistes, no? I aleshores diu, fins aquí, qui ha parlat és l'autor d'aquest projecte, és a dir, jo. Ara començarà a escriure l'encarregat de dur-lo a terme, que també sóc jo, però un altre jo. Encara hi ha un tercer jo, que no és el responsable d'haver ideat el projecte ni de materialitzar-lo, sinó de portar les vivències que el fan creïble. Aquest tercer jo és abismal, insondable, perquè la seva feina és viure, no escriure. No el conec ni jo, que sóc el quart de la fila, el que ara explica tot això sobrevolant la situació i que, amb l'excepció d'aquesta única frase, no sortirà més en aquest paper. Adéu-siau. Doncs,
és encantador.
Sempre té aquesta conya, no? És a dir, aquest punt d'ironia, i després m'agrada molt la primera frase, que diu, bueno, crec que és una experiència de tothom, no? És a dir, a vegades, hosti, que ràpid que passa la vida, i en canvi, com costa de passar una jornada laboral o una tarda. I la primera frase diu, passen les hores tan llargues ara i la seva suma és la vida tan curta. I hi ha també una mica, sovint et trobes capvespres, horitzons de capvespre, hi ha moltes idees que són molt interessants, però més enllà d'això hi ha l'estil, hi ha la veu, hi ha d'alguna manera el caràcter, i fins i tot pensava, no? Si voleu potser més endavant, de, jo quan no sé si comprar-me un llibre, el que faig és, doncs no sé, torno a la llibreria i l'obro per una altra pàgina i miro aviam si m'hi enganxo.
A l'atzar, eh?
A l'atzar. I després torno a fer el mateix, no? A vegades pot passar que et trobis amb algun spoiler quan el llegeixis seguit, no? I amb aquest és que l'agafi per on l'agafi, m'hi enganxo. Amb tots els tons que té, amb totes les temàtiques que toca, que en són moltes, no? Però, no sé, de debò, jo almenys m'hi trobo, si voleu després hi podem jugar, jo, la Maria que l'obri per algun lloc, i llavors resultarà que llegeixo la part menys interessant de totes, però trobo que està molt bé.
Hi ha aquesta cosa que es diu bibliomància, no? De fer servir la literatura com una cosa oracular, obres a l'atzar, i aviam aquest tio, trobant-hi un missatge ocult que segurament en Ferran Sáez, doncs, ens podria transmetre.
Sí, em sembla que el Quim Monzó i el Ramon Bernils fa molts i molts anys, amb allò del lloro, sí, moro, un mico, obrien els llibres per la pàgina 69, aviam què hi trobaven. Digue-li oracular o digue-li com vulguis.
Ho es troba a faltar aquest programa.
El caballo no puede perder la flor que le dan.
La vida aèria és Pòrtic, no?, que publica.
Sí, a més ja porta el premi incorporat. Després, mira tu, la foto del Ferran Sáez.
Ai, per favor.
Com una mena de Mozart,
sí,
no?,
sí,
diria.
Sí, sí,
un
perrucot.
Un perrucot i una de les seves, un dels seus instruments, perquè em sembla que té una gran col·lecció. I sí, ja té el premi incorporat, que és el premi Carles Rahola d'Assaig 2019. I això sí que és una novetat.
Molt bé, Maria, tu què has triat d'entre totes les teves lectures?
Mira, un llibre de la Jean Rhys, que em sembla que no n'hem parlat mai encara, de la Jean Rhys, que acaba de publicar en català, minúscula, traduït per la Dolors Udina. És una autora que es trobava ja publicada en castellà. La novel·la més famosa d'ella és la que jo m'estimo menys, que és La gran mar dels sargassos.
L'Ample Mar, sí, sí.
L'Ample Mar, sí. Ella és una autora que va escriure a dos períodes de la seva vida, en els anys 20, a cavall de 20 i 30, i després 60, a cavall dels 70. Entre mig hi ha 30 anys de distància. La part de la seva obra que la va fer famosa és aquesta que dèiem, de L'Ample Mar dels sargassos. El que acaba de sortir, en canvi, que es diu Bon dia a mitjanit, és una de les obres primerenques d'aquesta dona, una dona que és antillesa, mig criolla, que té una història peculiar. Als 16 anys doncs, va emigrar a Londres per estudiar-hi, cosa que no tenia res de peculiar venint de la família britànica antillesa de que era filla, però en això es va morir el seu pare i la família es va quedar sense ni un cèntim, és a dir, és un d'aquells casos de fallida familiar abrupta, i ella es va trobar amb 16 anys, pobra de solemnitat, a Londres. I va començar una vida que, quan la llegeixes, penses que aquesta dona devia arribar a viure potser 30 o 35 anys, i no, va viure fins als 84. És de les coses que era una gran alcohòlica i tanmateix va viure fins als 84 anys. És d'aquests casos que desafien bastant la medicina o l'higiene de vida, diguem. I el cert és que les seves deambulacions van ser sobretot a Londres i a París, on va conèixer el Fox Maddox. No me'n sortiré mai de dir bé
Ford Maddox Fox.
Ah, ara, gràcies. No, però li poso un Fox
sembla,
abans
sembla
del
un
Ford.
Nom fet com a un parany, no?
És un parany. I de fet, si el menciono, és més que res perquè es veu que és ell que va ser el que va fer de palanca i que li va dir agafa la literatura, fes-te'n la teva eina i tira endavant. I va començar. I va publicar un parell de llibres, això, al començament dels 30s, que un és el que deia ara, el Bon dia a mitjanit, un altre és El viatge a la foscor, que és curiós perquè El viatge a la foscor de la Jean Rhys surt l'any 34 i El viatge al fons de la nit del Serín surt el 32. I no deixa de ser estrictament el mateix títol, en realitat. Amb dues històries que, segons com te les mires, tenen molt profundament a veure, només que en un cas és un adolescent o un home molt jove que comença la vida i que comença una vida que és una vida relativament a la deriva, i aquesta deriva el porta a l'exèrcit, a la guerra, a les colònies africanes, etc, etc. I en el cas de la Jean Rhys és també aquest moviment d'algú que ha quedat sense rumb, sense casa, sense recursos, sense entorn humà que la protegeixi, i és ben bé com veure això, un bri humà a la deriva, un bri humà a la deriva en una gran ciutat com Londres i en una gran ciutat com París, que es va fent malbé perquè s'exposa permanentment a la topada amb els altres i molt especialment a la topada amb els homes i molt especialment a la topada sexual i alcohòlica amb els homes, i per tant la fa malbé l'alcohol i la fa malbé aquest deixar-se masegar pel primer que passa. Estones quan llegeixes Bon dia, mitjanit, tens la sensació que és com una germana de la Cecília C, d'alguna manera, també. És una figura molt, molt fràgil, al mateix temps que molt insensata, que tens la sensació que busca sempre, sempre, sempre la vora del pou. Però és que, d'altra banda, el que té de màgic no és res de tot això, sinó que és d'una intel·ligència extraordinària. I és molt frapant, perquè les primeres novel·les de Jean Rhys van passar sense pena ni glòria, segurament no era el seu moment, i en canvi ara que les treu en català la Valeria Bergalli, perquè aquesta és la primera de diverses que publicarà, la seva intenció és construir la Bergalli en català, tens la sensació que és com un fet exprés per l'aire del temps, és una cosa desconcertant i tot, perquè ho té tot, si vols, ho té tot, i d'una manera que potser algun dia ja en parlarem, d'una manera que de vegades es pot arribar a convertir en paròdia, és a dir, una dona sola, una dona que s'exposa, una dona feta malbé, una dona amb la ciutat, una dona amb els homes, etc, etc, etc. Però venint cap aquí, anava fent aquell exercici que fem inevitablement, que és començar a subratllar coses, pensar a veure per on la començaré i on aniré, i és un llibre que és això, és d'una extraordinària intel·ligència permanent, i aleshores la qüestió és que vas seleccionant a cada passa un fragment entre tants altres. A l'estany de la font dels Medici hi ha uns quants peixos, n'hi ha de vermells i un de daurat. Els quatre peixos semblen tan solitaris que em pregunto si són els primers que hi han posat o si n'han tingut molts i s'han mort. Em quedo molta estona mirant els peixos, i unes quantes persones que passen s'aturen i també els mires. Formem una fila mirant els peixos. Aquest to és molt el to general de l'obra, que és algú que va caminant i que li van sortint al pas situacions i persones. Es passa hores i hores i hores als bars, és el seu lloc, vull dir, és realment una persona que en realitat no té ja res a fer, ha perdut l'eina de subsistència, no té sostre fix, és una persona que viu a l'hotel permanentment i va canviant d'hotel a mesura que es degrada la seva situació material, és a París i no a Londres, és a dir, en un lloc en què no té un entorn vagament protector, i per tant, el que et passa quan llegeixes Bon dia, mitjanit, és que vas sentint aquesta persona d'una acuïtat, d'una sensibilitat i d'una intel·ligència que resulten veritablement extraordinàries. No en saps res, no saps l'edat que té, no saps en quin estat es troba, no saps com anar a parar d'allà, no saps absolutament res, i és simplement la reacció dels altres a la seva aparició que et va informant de qui és. I la reacció dels altres a la seva aparició és fàstic. I en el fons t'està parlant del fàstic que fan les persones a la deriva. I en el fons t'està parlant de què significa viure fora de lloc i sense sostre, és a dir, ser veritablement un bri a la deriva en una gran ciutat, i t'adones, llegint-la, que saps això que associem en general o que hem dit i sentit mil vegades quan es parla del genocidi, de la impossibilitat de parlar del genocidi en el que té de més profund, en el que realment significa, doncs t'adones que la pobresa comparteix el mateix tret amb l'extermini, que és que veritablement explicar què és ser pobre enmig dels altres és extraordinàriament difícil. I jo crec que és de les autores que ho ha expressat de la manera més punyent i, et diria, més Trasbalsadora en un sentit actiu i positiu, que és que modifica la teva mirada sobre, sobre la gent que tens al voltant.
Déu-n'hi-do, quina lliçó. Bon dia, mitjanit. A més a més, gran traducció de Dolors Udina.
Sí, perdó. I tant que sí. I a més, és imperdonable que no l'hagi citada, perquè veritablement és una traducció d'una transparència, d'una bellesa increïbles.
C'è una luna questa sera che la tocchi con le mani. Lentamente, lentamente si avvicina e si srotola dal cielo. È un gomitolo di lana, è un gomitolo di luna che cammina.
Molt bé, anem sumant títols. Jo havia portat, havia... Vaja, volia portar, de manera gairebé militant, fins i tot títols que no acostumen a sortir ni als diaris, ni a les seleccions de novetats, ni, ni al Telenotícies, però vaja, no oblidem aquest drama cultural també. I que, sobretot, són, a part de llibres il·lustrats o àlbums conceptuals o petites obres d'art, diguem-ne com vulguem, però sobretot que a la pregunta innecessària de si són llibres infantils, la resposta és rotundament no. No ho són. Els poden llegir els nens, rotundament sí, però la idea és que els puguem compartir, no? Una de les seleccions, una de les coses que passen sovint al marge d'aquestes arrencades tan potents editorialment que tenim l'any, al setembre i per Sant Jordi, a més a més, quan hi ha alguna commemoració institucional oficial d'algun any, sempre genera un volum editorial també ingent, no? A vegades amb més o menys fortuna, a vegades amb títols més o menys interessants. Va passar, per exemple, amb Manuel de Pedrolo, no? I aquest any ha passat, jo crec que amb una mesura diferent, però ha passat amb títols interessants amb l'any Brossa. Joan Brossa, que està a punt de cloure el 2019, perquè fa 100 anys es commemora el naixement de l'artista, i, no ho sé, Nòrdica, per exemple, també Coma Negra, també Quaderns Crema, que ha rescatat un poemari. S'han publicat llibres de Joan Brossa i llibres sobre Joan Brossa, no? Jo n'he portat un que a mi és un dels que més m'han agradat, per moltes raons, que es diu Ha perdut la A. És un llibre, una història amb Pep Molist, il·lustrat per Maria Beite i publicat pel Cep i la Nansa. Subtítol, Un viatge per l'obra de Joan Brossa. I per què un viatge? Perquè és un llibre que recrea 20 de, més de 20, en realitat, dels grans poemes visuals d'en Brossa, i ho fa a través d'una història mínima. És a dir, hi ha tot de... alguns dels més coneguts, el piano de lletres, la clau, la O de Hitchcock, no? I tots aquests van apareixent amb una, a partir d'una anècdota mínima, que és que el protagonista, que cal dir-ho, és un Brossa, es diu Joan, és un Joanet que sembla un cap gros, amb molta gràcia, dibuixat per la Maria Beitia, doncs va guardant aquestes lletres seves, una de les grans faleres en Brossa, no?, per l'alfabet, les guarda en aquest piano tan famós, però de cop i volta, en fi, cauen les lletres i desapareix la A. I aleshores tot el llibre és el viatge a través de diferents obres reals, a més amb una il·lustració molt particular, on en Brossa petit ha d'anar buscant les seves as. Per exemple, vola sobre la clau, que és l'obra original d'en Brossa, en fi, va buscant, va resseguint les empremtes, aquelles empremtes, no?, de formigues caligramàtiques, que també són molt conegudes, i finalment doncs, acaba trobant la dialoga amb les altres lletres, de tal manera que és un doble exercici de fer conèixer la poesia visual d'en Brossa. Ell, a més, tenia una manera molt, jo crec que molt nítida d'escriure-la. Diu, la poesia visual no és dibuix ni pintura, és un servei a la comunicació. Per tant, la comunicació artística vehiculada a través d'aquest tipus de treball, que és una de les parts més conegudes a l'obra d'en Brossa, que és un artista que, a més, tu passeges per alguns, singularment per la ciutat de Barcelona, no?, i et vas trobant obres seves per tot arreu, mires amunt o mires avall, sigui la Cruïlla, Gran Via, Passeig de Gràcia, o sigui el Col·legi d'Enginyers, una mica més amunt a la façana. Per tant, Brossa, que és omnipresent aquí, per molta gent pot ser la primera via d'entrada a l'obra plàstica, a l'obra de la poesia visual, i per molts altres, simplement la recreació a través de la il·lustració de Maria Beitia i de la història d'en Pep Molist d'alguns dels seus treballs més coneguts, amb aquest En Jo ha perdut la, publicat pel Cep i la Nansa. I bé, i d'altres títols també amb aquest format, que després anirem comentant, Pilar, però vaja, sé que tu també n'has portat més, i o no sé si vols reprendre, diguem-ne, la teva
sí,
reivindicació escolar.
Agafant una mica el fil ara amb això que deies, que no són exclusivament per nens, sinó que són per adults que també poden llegir els nens, m'ha vingut al cap una cosa que deia la Mercè Escardó, que és la bibliotecària d'aquella biblioteca, ludoteca, Parets del Vallès, que es diu Can Butjosa, i que el seu padrí o la mascota que viu allà és un fullet que aconsella als nens que han de llegir. I ella deia que això de posar els trams d'edat, és que m'ha fet pensar això que deies, David, que no hi estava d'acord, que eren els nens mateixos qui havien de fer la selecció. Que ella recordava que una vegada va venir una nena d'uns 8, entre 8 i 10 anys, i li va demanar les cartes de Micelda de Larra, no? I li va dir, home, vols dir que... I diu que es va quedar així parada i va dir, no, jo li dono, i ella ja dirà. I diu que l'endemà va tornar i li va dir, és que no ho entenc. Però, clar, coartar aquesta, o sigui, castrar aquest primer impuls, diu que no li semblava bé. Recupero, si et sembla, i us diré que he portat amb el sobre i tot un llibre que m'ha arribat aquest matí i que m'ha fet molta il·lusió, perquè són d'aquells llibres que vosaltres els editors, Maria, que ho deu saber, allò que us diuen per desig express de l'editor per fer arribar a determinada persona. Jo des de fa molt de temps, el Joaquim Carbó em dedica als llibres, però des del Miquelet i les Formigues, aquells de conte infantil, fins als seus i encara no sé ben bé d'acabar. Sé que són una tria de les seves vivències, allò que dius adults de la literatura del jo, però m'ha fet tanta il·lusió que només comparable amb un altre que vaig rebre de l'Eva Piqué, el d'Evasions, per uns altres motius, i que el dia que pugui començaré a llegir, el dia que estigui en condicions de poder-lo llegir, ja el llegiré. Però això de que una persona de 87 anys dediqui un moment del seu temps, que bueno, deu dedicar altres coses, suposo, més interessants, a dedicar-li a algú que segurament no se'n farà ressò, perquè jo ara mateix no tinc cap finestra mediàtica, doncs m'entendreix. I bé, Quin joc més bèstia, de Joaquim Carbó, editat amb l'editorial Tristament de Moda, Coma Negra. I després, Tristament de Moda, pel tema
de la circumstància.
No donem res per sabut, però vaja. I després, el que deies abans de reprendre el tema dels juvenils o no, us volia comentar algunes lectures que ens han arribat amb el full de lectures recomanades per nens adolescents, sí, que han de fer durant el curs, que a mi no m'entren al cap.
Perdó, la pregunta o el matís, recomanades o obligatòries?
Són obligatòries, però no són el llibre de text, no han de llegir allò, sinó que són les de que es fan servir, doncs, per fer comentaris de text, fer anàlisis d'aquells morfosintàctics.
Però són triades pels professors, doncs.
No ho sé, és que estic fent un treball de camp, estic fent una investigació, perquè el Consell Escolar, per descomptat que no. L'AMPA no hi ha intervingut. I no sé si els professors triarien, per exemple, la González Cinde amb uns temes de que els propis nens t'ho diuen, és que no ho saben dir així, no ho saben dir més llunyà, això no em resulta proper, però et diuen, és que parlar d'una noia que vol ser princesa i que passeja pel Museu del Prado, a mi no em fa res. Jo vull llegir El Lagús i els Monstres del Jaume Copons i il·lustrat per la Liliana Fortuny, perquè
diuen tot això?
Això diuen, sí. No, de veritat, ens ho diuen.
No.
I a més, perquè diuen, i per què t'agrada tant el Jaume Copons i el Lagús? Home, perquè s'assemblen als superherois, són com una mena, tenen com una mena d'especialitat gremial, n'hi ha que travessa parets, n'hi ha que pinta, n'hi ha el protagonista, a banda del nen, és un que ha de llegir cada nit per recuperar vides, que és allò que en els videojocs està tan de moda. El senyor Flat,
sí,
efectivament.
A mi, si no llegeix, es queda tonto.
Sí, és fantàstic.
Estàs enfolladíssim,
clar, perquè, a més, diu, és que allò que diu que surt un xai, que hi ha un que surt agafat de la llana, això ja sortia a l'Odissea. Sí, dic, clar, és que és això el que us volen dir, us ho expliquen d'una manera amena i us ho fan planer, no? I que, per cert, introdueixo una cosa, abans que has dit, Adolf, el tema de les relectures, me'n recordo que fèiem una secció que en els diaris era molt reeixida, aquesta de preguntar abans de l'estiu als polítics que llegirien durant l'estiu, i sempre començaven dient, no, jo recordo un que ara ja no està en actiu, que deia, jo no, aquest estiu penso rellegir, atenció, l'Iliada, l'Eneida i l'Odissea, que dius, ostres, i quan torni de la guerra, què farà, no? Amb tota aquesta experiència. Doncs a mi em va passar l'altre dia que els vaig dir, escolta, això ho heu de llegir, llegim-ho i mira, no ens queda un altre. Però vosaltres què us demana el cos? I em van dir, novel·la negra. I vaig pensar, ostres, novel·la negra, no sé si tenim edat encara per segons què. I em va costar trobar traduccions al català, Em va costar, i afortunadament em vaig trobar una de molt bona de l'Ernest Riera, per F2 del gos dels Baskerville, del Conan Doyle, i perquè tinguin aquesta veritable acostament al Sherlock Holmes des d'una altra banda, que no sigui, que ja està bé, les sèries, aquestes d'animació japonesa o les pel·lícules, però amb literatura que coneguin el veritable Sherlock Holmes, no? Vam anar a la No Llegiu a comprar-ho amb el Xavi Vidal i era no parar d'entrar a lectors i comprar llibres que no eren precisament els prescrits en el suplement, perquè li vaig fer també treball de camp, li vaig dir, què compra la gent? Que home, clàssics, no clàssics, els, jo què sé, les novetats de la setmana del llibre, efectivament, però no, res de que vingui donat per algú que els hi ha dit que han de llegir allò. Doncs allò em va alegrar, vam sortir d'allà amb el gos dels Baskerville, amb la traducció de l'Ernest Riera, i afortunadament està penetrant això a l'escola, perquè ja hi ha nens que els pregunten, i què estàs llegint que no és de... I, bueno, mira, anirem fent... Suposo que, clar, hi ha La cua de palla, hi ha altra novel·la negra traduïda, però ja no en adaptacions per nois, per nanos o joves, per preadolescents. Hi ha poca cosa traduïda que pugui iniciar un nen amb una lectura de novel·la negra amable, per dir-ho així, que no sigui el John Esbo, que no comenci la novel·la allò traient-li els budells a algú per la boca, no?
Tot i que segur que estan curats d'espant i que no els vindria gens de nou,
No, perquè... segurament
Edgar Poe o Conan Doyle o Agatha Christie fins i tot em semblen més bones introduccions.
Però ells volien negre i ara ja en tenen. I també ara intentarem introduir-los també amb la lectura del Leo Perutz, que no hi ha traduccions al català. De fet, el castellà també va costar molt. El viento le digo.
Però això, Asteroide ha fet coses.
Asteroide. El Luis Solano va venir un dia al programa i li vam dir, escolta, no hi ha res de Noche bajo el puente de piedra, i ja en porta dos de fetes. Sí, sí. O sigui que a veure si podem llegir-ho també en català. Jo ho deixo.
Molt bé, ja recollirà el guant, qui sigui, Adolf.
Aviam, en tinc dos més, i un d'ells l'he portat també, i me'l vaig comprar una mica pensant en la Maria, perquè quan jo feia el programa Sentits, me l'ha guanyat, després d'una entrevista, no sé si era per Rua de Captius, amb la Maria, baixàvem les escales i allò que xerrant, li vaig dir, jo li vaig dir això, dic, hosti, que estic llegint una cosa, dic, he llegit una cosa, dic, és que boníssima, però m'ha trasbalsat tant, i em diu, Horacio Castellanos Moya, i jo sabia que la Maria tenia unes capacitats naturals extraordinàries, però que també tingués capacitats sobrenaturals. Home, no em va sorprendre tant com amb una altra persona, però em va sorprendre una mica, perquè mira que hi ha gent que... I és aquest Horacio Castellanos Moya, que, si no recordo malament, també havia vingut al programa perquè havia publicat llavors... Ai, com es deia? La sirvienta i el luchador, que és una novel·la extraordinària, és una novel·la sobre els orígens, un episodi dels orígens de la Guerra Civil del Salvador. Estem parlant d'anys 80, anys de plom a Centroamèrica, de guerra freda, que allà era guerra calenta. És una novel·la extraordinària. N'ha publicat una altra no fa tant, Moronga, que Moronga, si no m'equivoco, vol dir botifarra o similar. Aquesta està ambientada als Estats Units i és una mica allò, les mares que són les mares, vull dir,
les bandes
centroamericanes, que a vegades s'alimenten d'antics guerrillers, és a dir, gent que ha perdut els ideals i que també s'ha acostumat a la vida violenta i que d'alguna manera es reconverteix això en delinqüent. És una novel·la també a mi em sembla extraordinària, és d'aquelles que m'estranya, diguéssim, que no se'n parli més o que aquest senyor no sigui tan conegut. És l'Horacio Castellanos Moya. I ara ha publicat una cosa que té alguna relació amb els dietaris del Ferran Sáenz Mateu, però que al mateix temps n'està molt allunyat. Això són els quaderns que va escriure ell quan estava a Tòquio i quan estava a Iowa fa uns quants anys. I tenen una forma més aviat com de... Això seria...
De punts.
Sí.
Petites reflexions, no?
Sí, són més aviat a punts. Jo me'l vaig trobar a la llibreria, sembla que era a la Caldés o a la Laie, i el vaig obrir també a l'Atzar. I em vaig trobar, però és així, ara sí que ho tinc marcat, però en aquell moment el vaig obrir per aquí. I diu, en llegeixo uns quants, diu: pasar del amor a la masturbación parece el destino de algunas intensas pasiones. Te niegas a envejecer, no aceptas que has envejecido, te crees el que ya no eres, tendrás que claudicar. Primer día de clases, ahora serás el profesor. Se requiere cierto descaro. La sensación de que te has traicionado a fondo, de que nada queda de lo que eras sino el recuerdo y la presunción. Aceptar la repetición es muestra de sensatez. Cualquier rebeldía es inútil contra esta ley de la vida.
Ma come guida questo tassista, ma che frenate, va avanti a strappi, se tu fossi qui te lo farei notare. E che nel cielo c'è un'attrazione, c'è una luna che sembra un sole, se tu fossi qui te lo farei notare.
Són aquesta mena de reflexions, i jo no sé si això és un gènere, no? Però jo no sé si hi ha masses autors que es despullin fins a aquest punt com ho fa en aquests quaderns l'Horacio Castellanos Moya. És a dir, i pensava, i ara potser diré una cosa que no toca, no? Però saps aquella fantasia que tenen alguns sectors del feminisme, no diré pas tot, sobre com som els homes per principi? Doncs l'Horacio Castellanos Moya els hi dona la raó, i jo tampoc no els hi trauria, eh? És a dir, qui no té moments de ser miserable, de ser poca cosa? Aquí ell es despulla fins a aquests extrems. És un escriptor sense literatura i és un home obsès pel sexe, que no en té de sexe, ni té capacitat tampoc per establir ni mantenir una relació. Està a Tòquio, després se'n va a Iowa i naufraga, i és, té com un caràcter allò de... Suposo que també en aquesta mena d'exercicis, diguéssim, d'exposició d'un mateix fins a allò més miserable, potser també hi ha un punt de voluptat, no? És a dir, també hi acabes trobant el gust amb això de burxar i burxar i burxar i burxar. Però a mi em sembla un autor extraordinari. No sé si començaria per aquí, és a dir, segurament començaria per algunes de les seves novel·les, perquè com a narrador t'arrossega i a més t'explica històries i t'explica història. És un autor del Salvador, Envejece un perro tras los cristales, que és curiós també, o no tan curiós, no, que hagi agafat aquests dos exercicis de literatura del jo d'homes que entren a l'edat postmadura, no? I que s'ho miren des d'una certa distància, a vegades des del desig, que cada vegada en queda menys.
El desig del desig, està molt ben dit. I això té un nom que se'n diu andropausa, d'altra banda, que és molt present en un autor de novel·la negra encantador, que és el Camilleri, que el Montalbano està en plena andropausa i n'és conscient, i et va explicant els estats de melancolia que això li provoca. El Castellanos Moya és que realment és el que dius, és d'aquests autors que penses, per què no em va ple el món?
Sí, senyora.
Perquè és gran, i d'altra banda escriu, i em sembla que val la pena de destacar-ho, des d'un país que en els rànquings que fan els grans organismes responsables d'aquestes coses, és el país, dels països que no estan en guerra, és el més violent del món. Per tant, em sembla que també, és clar, el que tria de treballar el Castellanos Moya és el pa de cada dia, és ben bé el pa de cada dia, i és el que dius, és aquesta sensació de voluptat que no és en cap cas voyeurisme, se'n surt de no caure. És una cosa, i al mateix temps el que dius, que d'altra banda es veu que tu i a mi ens agraden els naufragis, eh?
si acaben bé, sí.
Però, o si acaben ben malament, però ben malament, i sí, és molt recomanable.
Sí,
és molt
recomanable, però no en, com deien els anuncis de medicaments, no en estados carenciales, eh? Perquè jo crec que és una literatura, no? Que, si més no, pels fragments que has llegit, has d'estar, bueno, has de tenir un dia bo.
Sí i no, perquè és el que deies, que en les novel·les hi ha una cosa que és molt sorprenent, i és que, per començar, si has d'explicar de què parla una de les seves novel·les, no pas que no tinguin argument, que en tenen, però no és, és tan poc la qüestió que te n'oblides. Jo no em recordo de què van les novel·les del Castellanos Moya. El que sí que et puc dir és que t'agafen com una mà. I és una cosa que són molt... És a dir, un cop has entrat allà dintre, no surts. Hi ha realment un intensitat, jo diria que és una qüestió d'intensitat en el seu cas. I no hi ha res gratuït. És aquesta sensació d'algú que no fa mai la passa en fals. Mai. No hi ha res que no hi hagi de ser, no hi ha res que no digui. I en aquest sentit és una experiència esplèndida llegir-lo. No és gens ni mica depriment. És d'aquests nàufrags catastròfics i terribles que resulta que en surts de bon humor. És aquesta cosa inexplicable, no? És la màgia.
És curiós perquè ara que deia això, no? De si hi ha algun paral·lelisme entre aquest llibre del Castellanos Moya i La vida aèria. Sí i no. Amb tots dos hi surt Cioran, l'escriptor filòsof romanès afincat a França, no? Apòleg del suïcidi. El que passa és que pel Ferran Sáez Mateu li sembla com una lectura de joventut, de la qual guarda un record entranyable, però que al mateix temps era com si hagués pogut mirar el quadern d'un company d'institut molt malcarat. I en canvi, a l'Horacio Castellanos Moya, la referència que hi he trobat a Cioran més aviat és allò com l'afinitat dels esperits. És a dir, encara s'hi sent molt a prop, i en canvi el Ferran Sáez, diguéssim, que ho té, diu, com superat de fa molts anys, no? Només és un record entranyable.
Home, és que hi ha tota aquesta família d'autors que no necessàriament ho posen a la primera línia de la seva obra, però que és, d'alguna manera, el baix continu, que la seva experiència, no sé si humana o literària, va parar en aquest lloc que considera que l'única cosa decent que es pot fer en aquest món és suïcidar-se. I no és una atzagaiada, ni és una postura, ni és un... Vull dir, és una conclusió molt meditada, i molt meditada a partir d'una certa experiència, com deies, de les històries i de la història, de totes dues coses. I sí.
Jo llegint el Ferran Sáez he recordat un vers del Gabriel Ferreter, van ser pocs versos, però aquest se'm va quedar clavat a la joventut, que és allò de la gran roca de sofriment que a tots ens fa de fonament, la vella sempre una lleu sorra d'afeccions felices. Clar, malament rai quan la lleu sorra desapareix, llavors sí que et queda la roca i prou.
Maria.
Em toca a mi?
Sí.
Bueno, ara farem un salt, un llibre que ha sortit aquest setembre i que a mi em sembla ressenyable, com es diu, realment ressenyable, és el que ha tret la Najat El Hajmi. Sempre hem parlat per nosaltres, que és un... manifest, em sembla que en diuen. En tot cas, és un text que, contràriament als que ha publicat fins ara la Najat El Hajmi, no és una novel·la. I al mateix temps és un text que se situa en el territori en què solem trobar la Najat El Hajmi des d'una altra perspectiva. El territori quin és? És aquest moviment, aquesta peripècia que fan les dones que migren de terres àrabs musulmanes cap a Europa, que s'hi formen i que hi troben les possibilitats d'una llibertat inconcebible en el lloc d'on venien. I si ho situo més precisament, estem parlant de la migració de dones que solen venir de pobles, és a dir, que venen de la pagesia, que venen d'un món musulmà tradicional, en què veritablement les dones no hi ha cap possibilitat de decidir sobre cap àmbit de la vida, començant per la casa on viuran, sinó que no surten de la casa, és a dir, que el seu entorn, ella diu, tot el que veuen del món és el tros de cel que es veu des del pati, i no és un dir, és una realitat. Aquestes dones, la migració és el gran trauma, al mateix temps que és arribar a sortir justament d'aquesta presó, que és la família en el món pagès i musulmà. I un cop arriben, com és el cas de la seva mare, a Catalunya, en una època en què encara la comunitat marroquina és molt petita, es troben que allò de què s'han en llibertat és el control del seu poble, de la seva comunitat, de la seva petita comunitat. Això és la matèria primera de totes les obres de la Najat el-Hashmi. Aquí ella el que fa és explicar-ho fent una síntesi de què hi ha en joc, que d'alguna manera ens afecti a tots i que afecti el concepte que tenim dels drets i de les llibertats, especialment dels drets i de les llibertats de les dones. I explica com, després d'aquest periple difícil però infinitament alliberador, que és arribar en un país en què no hi ha control sobre les dones, què significa de veure que les noies que venen darrere d'elles i de qui s'esperava que fessin una passa més cap a la conquesta de llibertats i una passa més cap a la tria personal en lloc del compliment de la regla, s'identifiquen arran de l'influència creixent de l'islamisme amb una idea de la dona musulmana, amb un compliment de la regla islamista, que insisteixo en islamista, no estem parlant d'islam ni d'islàmic, sinó d'islamista, i què representa això de retrocés terrible? I és clar, la Najat ho fa d'una manera que a mi em resulta molt interessant, perquè no és, com t'ho diria, no té ni una gota de sentimentalisme, no és el seu estil, al mateix temps que és molt concretament les experiències d'unes dones que ella coneix molt bé, començant per ella mateixa i la seva mare, explicades amb una enorme concreció, amb molta senzillesa, al mateix temps que amb una gran intel·ligència, perquè notes una persona que té un gruix de pensament molt gran, però que no té gens ni mica de por de la passa directa, que no necessita passar per tot un aparat crític, no necessita paravent, no necessita escut per parlar de les coses, i que el que fa és denunciar d'una banda el perill que corren aquestes dones que, just alliberades, poden tornar a caure a la gàbia perquè la gàbia les ha anat a buscar el lloc de llibertat, i el perill d'un cert discurs feminista molt preocupat de tenir en compte que no s'apliqui un feminisme blanc occidental a una suposada perifèria on les coses van d'una altra manera, és a dir, l'anticolonialisme empeltat en el feminisme, que no dugui a no saber veure quin és el gran perill que ronda aquestes dones, salvades, si vols, d'unes vides que eren una pura fatalitat. És un llibre que jo crec que és un exercici molt gran de, no només de síntesi, sinó de concentrar la reflexió, de dir l'estrictament necessari, de no caure en el perill del traç gruixut. En aquest sentit, jo trobo que és un llibre remarcable. És un llibre que no cau en el parany de protegir-se darrere d'una panòplia de referents, però que m'ha fet pensar molt també en una autora feminista que jo vaig conèixer en el moment en què hi va haver aquella corrua d'agressions sexuals la nit de Cap d'Any del 2016 a Alemanya, no sé si ho recordeu, a Colònia molt especialment, i que bé, arran d'això i es va plantejar el problema molt complex de com tractes aquest fet sense transmetre una informació que sigui tremendament xenòfoba, en tot cas, en la seva forma exterior, que és una sèrie d'homes musulmans, de magribins, assetgen sexualment una sèrie de dones que havien sortit a la plaça de Colònia a celebrar la nit de Cap d'Any. I bé, això és una cosa que va produir molts comentaris. Evidentment, va ser un moment apassionant, no sé si el recordeu des d'un punt de vista d'informació, i jo vaig conèixer en aquell moment, gràcies a la Mercè Ibars, una autora feminista d'Algèria que es diu Eli Lucas, que planteja aquestes qüestions que són una qüestió molt contemporània de com la defensa d'uns determinats grups topa i rivalitza amb la defensa d'uns determinats altres i com en el fons aquesta segmentació cada vegada més gran del grup humà en subgrups fa que acabes inhibint les crítiques fonamentals perquè corres el perill de ser malentès des d'un altre angle i des d'un altre segment. I això és una cosa que crec que llegir la Najat el-Hashmi pels temps que corren és saludable, és realment saludable. Pots discrepar-ne tant com vulguis, però serà una bona discrepància en el sentit que l'interlocució que ella proposa és al mateix temps clara, valenta i ponderada.
Hi ha altres casos de retrocessos Això sí, si partim d'una base una mica optimista o progressista, no?, sobre l'esdevenir humà. I recordo un llibre del Jeffrey Eugenides, uh-huh, un llibre de contes, uh-huh, en què hi havia un dels contes, si no recordo malament, un dels relats, els protagonistes o les protagonistes eren noies nord-americanes, però de família hindú. I també és com si elles tendissin a autoesclavitzar-se altre cop. És a dir, buscaven la identitat perquè no en tenien com a nord-americanes o no devia ser prou forta per elles, i aleshores anaven a buscar la tradició, aquella tradició, diguéssim, del país d'origen de la seva família, no pas del seu, i aleshores acabaven tancant-se i d'alguna manera esclavitzant-se. És a dir, aquella lluita que havien dut potser les àvies o les mares per anar guanyant terrenys de llibertat, aquestes noies hi renunciaven i, diguéssim, que tendien a altre cop esclavitzar-se, és a dir, a no sortir de casa, a mantenir uns codis morals molt, molt estrictes, tot allò que des d'un punt de vista progressista o optimista, ja dic, doncs més aviat es considerarien retrocessos, no?
I en el cas del llibre de l'Anejat, una cosa de què parla, trobo molt bé i d'una manera que a mi em resulta molt interessant, és del fet que no és, tens raó, és un retrocés, però no és un retorn, perquè no és que vagin a un lloc que existia, sinó que van a un lloc que s'imaginen. I una de les coses que qüestiona la Najat El-Khashmi en el seu llibre, quan parla justament d'aquestes dones joves, d'aquestes noies que s'identifiquen amb l'islam, que en realitat s'estan identificant amb l'islamisme, que no és el mateix, i que es posen a portar vel, a respectar tota una sèrie de normes, a tendir a acostar-se al que l'islam, en principi, espera de les dones, és... en termes d'identitat, una fal·làcia completa, perquè és un invent de l'islamisme, tot això. I ella hi ha un moment en què diu, us en llegeixo un trosset, si no sap greu, perquè dona el to, el cap de les dones, els seus cossos, s'han convertit en la bandera d'aquests moviments que reclamen tornar a un islam que ningú sap si va existir mai. És una religió que s'oposa a la llibertat de pensament, a la pràctica individual fonamentada en la pròpia consciència. S'encara i lluita, a més, contra totes les formes tradicionals d'islam en nom d'una puresa inventada, una mica a la manera dels supremacismes, només que en aquest cas el supremacisme és el fet de ser musulmans, de tenir aquesta religió. L'islamisme en aquest sentit és perillós perquè desarrela el practicant, l'aparta de l'entorn on viu i el situa en una posició de confrontació amb aquest, ja siguin les llibertines societats occidentals, ja siguin aquelles societats musulmanes que han abandonat el veritable islam, entre cometes, i s'han deixat contaminar per elements externs i han traït el missatge de la revolució. I això ho trobo molt interessant. Vull dir, té una capacitat, trobo, increïblement ponderada, la Najat El-Khashmi, d'abordar quin invent religiós fa l'islamisme, que no és l'islam.
Molt bé, Najat El-Khashmi, que curiosament iniciaves, Maria, explicant i parlant de desplaçaments i migracions, no? Jo també volia portar una mirada diferent, un cop més sense paraules, en aquest cas a un dels drames lamentablement més actuals, que és aquesta... en fi, que són efectivament la gent, les persones obligades a abandonar casa seva, obligades a abandonar la seva llar, en forma d'exili forçat, refugiats i tantíssimes centenars de milers de persones que viuen situacions semblants. Es tracta d'un llibre que es diu Migrants, de l'artista peruana Issa Watanabe, un llibre que ha publicat Libros del Zorro Rojo, que un cop més explica, i no, és curiós com a vegades sense l'altre dia, Maria, recordaràs, parlàvem, vam consagrar aquest programa al silenci, no, a vegades sense el concurs a la paraula es pot transmetre també un missatge potentíssim, no? I a més a més d'una manera molt original, perquè Watanabe ha triat per explicar el drama de les persones que han de deixar casa seva, ho ha fet amb animals evidentment antropomòrfics que se'n van, abandonen la seva llar, que és un bosc sense fulles, no? I els veiem passar per tots els, en fi, els moments que viuen en aquest tipus de situacions, és a dir, els veiem patir, els veiem preocupats, els veiem travessar un mar, els veiem en plena desesperació, veiem la mort. Hi ha alguna pàgina, estem parlant de girafes, rinocerons, en fi, hipopòtams, cocodrils, antropomòrfics, però tots ells passen, i a més amb un grau de detallisme i un colorisme, és exquisit, és un llibre d'art que recrea totes aquestes migracions forçades, però, que això és el millor, acaba amb llum, acaba amb un horitzó optimista, de manera que la contribució d'Aissa Watanabe, una dona, una artista peruana que treballa doncs, amb aquest punt de compromís i de militància, no?, per sacsejar consciències i fer-ho a través de l'art i fer-ho a través d'una edició i d'un àlbum també curat, que recrea la tristesa, la desesperació, la mort i l'esperança, tot ell a través de personatges que són animals, doncs crec que és una manera, un cop més, intergeneracional, per tant no parlem aquí d'edat, sinó de missatge. Crec que és un missatge molt necessari en un món que viu i veu cada dia amb multitud de formats aquest tipus de situacions, aquest drama.
Jo t'anava a dir que hi ha un predomini absolut del negre, de fons, no? I que és curiós, una de les coses que han de patir molt els migrants o els immigrants, que són les cues, i està molt ben reflectit el color en primer plànol de tots aquests animals, no? I a més, provenint d'una autora sud-americana, que és veritat que l'explosió, l'esclat de colors en les vestimentes d'aquella àrea geogràfica és evident. I de la manera que ho has descrit, David, això, no? Els primers plànols i aquest rerefons sempre negre.
Però és curiós, per Aissa Watanabe, ella fa servir, el seu color preferit és el negre, i en canvi fa servir molt el color, i ara que efectivament, com dius, Pilar, amb aquest punt aquest contrapunt, vaja, que encara recrea i realça més el missatge. Tens algun altre...
Títol
per acabar?
Jo tinc un llibre que no sé si a vosaltres us passa que els llibres que estan pendents de lectura a vegades es mouen en el prestatge com allò mal neguit de quan em tocarà, no? Quan és el meu torn, que és el Quanta Quanta Guerra de la Mercè Rodoreda, ara reeditat per la Maria Buigas. Em fa por afrontar-me a la lectura perquè em vaig passar tot un curs de filologia catalana amb la Teresa Cabré llegint el Quanta Quanta Guerra, i em fa por retrobar-me amb la persona que era llavors i entendre-ho d'una manera diferent. Estic allà que sí, que si no, pensava...
Això és dels grans plaers de la lectura.
Vostè què em recomana, senyora Francis?
Tirar-te de cap en experiències dels grans plaers.
És que vaig descobrir la maçoneria, el Rosa Creu, tots aquests personatges que comencen per ER... La guerra es fa palesa i es fa evident en un llibre on no hi ha front, on no hi ha batalla, on no hi ha sang explícita, allò en primer plano, no? És el viatge...
Per mi és un llibre sobre la llibertat.
Efectivament, sí.
Molt més que és el llibre que la Rodoreda escriu quan és feliç, és a dir, al final de la seva vida, i que li fa molta mandra d'escriure. És una cosa que és molt divertida, perquè veus que en realitat té ganes de fer qualsevol cosa abans que seure a escriure, i és un adolescent que ella tira la guerra per fer-lo lliure, és a dir, que és ben especial.
I els rius...
I hi ha, a més, aquest títol que no deixa de ser també una mica un pam i pipa, perquè aquest quanta guerra en punts suspensius és... te l'imagines riure, simplement, quan li deixes el títol. És, no, ho has de fer, perquè a més, i tant... Són llibres que, bueno, d'ella i com de la Jean Rhys, per exemple, que jo també, rellegint-la, i mira que no fa pas gaires anys que la vaig llegir, però és tornar a passar pel mateix lloc i veure unes muntanyes al teu voltant completament diferents, és anar descobrint l'amplària del paisatge.
I tota la simbologia, no sé, potser el dia que els nens em preguntin què és la maçoneria, què són els Rosa Creu i què és la guerra, els diran veniu i llegim plegats el Quanta Quanta Guerra.
No sé si els ajudaràs gaire, eh?
Bé, en tot cas, jo no és el llibre que recomanaria per encetar la lectura de la Rodoreda, però potser per un adolescent, no ho sé.
Jo vaig entrar per Viatges i Flors, és a dir, per aquesta porta.
Sí.
I em sembla que, en realitat, segurament que sí, que està més a prop, perquè no deixa de ser això, és sortir de casa i començar-te a trobar un món que no és en absolut com te l'esperaves. Mm-hmm. I trobar-te que no tens absolutament cap manera de posar-t'hi, que has d'anar improvisant i deixant-te portar d'uns braços a uns altres, d'una carícia a una patacada
i fer camí.
I exactament, i que això et fa, i que és la vida. Mm-hmm.
Molt bé, ja tens deures, eh? Ja saps,
sí.
I pistes i espais per entrar-hi. Acaba un títol, home, que em fa molta il·lusió també, perquè jo crec que plega una afició, no?, doble, una esportiva i l'altra lingüística, no?
Sí, és un llibre que em vaig comprar a França, l'original és anglès i em sembla que està publicat el 2018, és del Tom Williams, un periodista, es diu també en l'edició francesa Do You Speak Football? I és el glossari complet del futbol a través del món. I és una meravella, eh? Bueno, a mi m'ho sembla, és a dir, és d'aquells llibres que em sorprèn que no s'hagi publicat en castellà, sobretot, que és on tindria més públic, i en català, m'imagino en Ramon Solsona, per exemple, que havia fet una secció amb el Puyal, que estava molt, molt bé, allò, les maneres diferents, com se li diu, amb el porter de futbol, no? El guardameta, el cancerbero, per exemple, etcètera, no? Referències mitològiques i tal. Sí. I en aquí vas de continent en continent, de país en país, i et vas trobant, doncs, tota la varietat i tota la imaginació que hi ha en el vocabulari del futbol. No sé, per exemple, hi ha una pàgina dedicada a la manera com es diu l'escaire, és a dir, la intersecció, l'espai aquell, sota la intersecció entre el travesser i el pal. I, per exemple, a Espanya, doncs, donde aniden les aranyes, però després, en canvi, a Trinitat i Tobago, més aviat, creuen que allà és el jeb nest, és a dir, el niu, entenc, de les abelles. En canvi, a França li diuen lucarne, que lucarne és el nom de les finestretes que hi ha posades i que sobresurten allà dalt de la teulada. Al Brasil, onde dorme a coruja, que la coruja és l'òliba. Entenc que és l'òliba, no? No ho sé, si anem a buscar, per exemple, això que ara tothom en diu el canyo, i que a la meva època en deien el túnel, és a dir, passar la pilota per sota de les cames del teu rival, que està considerat un dels regats més humiliants per la persona que el rep, doncs també t'hi trobes moltíssimes expressions. Aquí recullen, per exemple, el canyo, d'origen argentí, figura, i l'associen amb el Juan Román Riquelme. En canvi, a Portugal li diuen cueca, que, pel que entenc, és com s'anomena la roba interior. Per tant, a qui li fan una jugada d'aquestes, que també se'n diu sotana, doncs seria com si l'haguessin deixat en calçotets. No sé, clar, per mi hi ha tota una sèrie de noms que tenen una capacitat d'evocació com la de la Madalena, eh? És a dir, allò... Ara, per exemple, del jugador dolent... Sí, no, això no tant, perquè això no és tant de la meva època. Però, per exemple, d'un jugador dolent, a la meva època, vull dir, quan jo era nen, en dèiem un maleta, que suposo que devia ser una paraula d'origen taurí, pel maletilla. És a dir, per aquell que provava de donar quatre passis a la plaça.
Jo recordo un paquet.
Un paquet, també. Ara en diuen torcebotes, en castellà... Bo. En fi, hi ha moltíssimes expressions, i a més algú ha dit, no?, que és la religió universal, i que aquí hi ha moltíssimes paraules. Do You Speak Football, que és pels enamorats del futbol i pels enamorats de les paraules, doncs és una meravella.
Avui el Jordi Puntí s'hi hauria unit,
eh? Segur.
I que també en coneix moltes i de diferents tradicions. En tot cas, hem fet un gran recull de títols, alguns d'ells alternatius, en el sentit que no han aparegut en primera fila i en primeres planes des d'aquest mes i mig que portem de temporada editorial, de manera que, Pilar Gudo, moltes gràcies.
Gràcies.
De veritat, un plaer que hagis vingut avui a Ciutat Maragda, a vos, Beltran, igualment.
Gràcies.
I fins la propera, Maria Boigas.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Molt bé, després de tots aquests títols que hem repassat avui, arriba el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Bé, gràcies.
Amb les seves biblioteques, ja ho sabeu, aquest any repassant i resseguint biblioteques de ficció que trobem en diferents títols i, vaja, novetats o no, avui crec que la teva és una novetat particular, sobretot si ens fixem en la cronologia, no?
Bé, sí, és una novetat absoluta de l'any 1924.
Devia ser-ho en aquell moment.
Clar, i tant, tot és una novetat quan li toca. A 1924, a Alemanya, Thomas Mann, La muntanya màgica. Vull dir que déu-n'hi-do.
Home, no, i a més sempre és novetat.
No. Clar, clar. Llavors, La muntanya màgica... és 1924, quan llegim les novel·les alemanyes dels anys 20, posteriorment, Sempre intentem veure una doble tensió. D'una banda, la tensió de la Primera Guerra Mundial, amb la desfeta cruent que va patir Alemanya, i d'altra banda, la tensió possible de la pujada del nazisme, o en tot cas, de les condicions que van afavorir el nazisme. Potser és una lectura que no sempre hauríem de tenir, perquè hi ha alguns autors que no la van percebre, aquesta pujada, fins que no la van tenir ben davant. Bé, Thomas Mann va ser un antinazi conegut. No sé si els especialistes diuen que sí o que no, si es veu, si aquestes tensions es veuen en aquesta novel·la. Jo simplement ho indico perquè cau ben bé 1924, és un moment, són aquests anys claus sense els quals la Segona Guerra Mundial no s'hauria produït. Doncs Mann escriu i publica el 24 La muntanya màgica, que és un Bildungsroman, una novel·la de formació. Se sap que hi ha molts elements autobiogràfics. El protagonista principal, un jove que es diu Hans, va a un sanatori a Berghof, a Suïssa, a la muntanya, dalt de la muntanya, i va per quedar-s'hi unes quantes setmanes i s'hi queda 7 anys. I de fet baixarà per entrar de ple en la Primera Guerra Mundial, i Mann ho deixa obert, si es pot dir que això s'obre d'aquesta manera. És un sanatori amb tota una població més o menys curiosa que hi viu i que s'hi avoreix bastant, perquè els sanatoris no són llocs de gran, així, sempre molt alegres, sobretot als anys 10 i als anys 20. Llavors, evidentment, té una biblioteca. Jo recordo molt bé que quan vaig començar a llegir la muntanya màgica, em pensava que m'hi trobaria moltes al·lusions literàries, que la literatura hi tindria un protagonisme, i de fet és molt sibilí. I no gaire. En tot cas, la biblioteca té un paper molt poc destacat. És un lloc molt secundari, en parla relativament poc, però crec que és tanmateix interessant. La biblioteca d'aquest sanatori, que és bastant ben proveïda, té uns 5.000 llibres, està bé, amb diverses llengües, és com la biblioteca ideal, perfecta, perquè és el lloc de predilecció per la gent a qui li agrada llegir, però també el lloc de predilecció per a la gent que no llegeix. Per tant, tothom s'hi pot trobar bé. I com ho fa la gent que no llegeix per trobar-s'hi tan bé? Doncs no llegint. És a dir, els que llegeixen van allà, obren un llibre, se'l posen a la butaca, a la tauleta, a la falda, i fan la seva lectura. I això. Els que no els agrada llegir, què fan? Agafen un llibre i no l'obren. I per què agafen un llibre i no l'obren? I per què s'hi troben bé? Perquè, diu Mann, aquest lloc, aquesta biblioteca, és el lloc per aconseguir, diu, una virtuositat interior. És a dir, el lloc en què aquest temps immòbil del sanatori, que deu ser molt difícil de suportar, es pot convertir en un temps suportable si s'aconsegueix trobar una harmonia. Llavors, els llibres són els objectes que permeten de trobar aquesta harmonia, en tot cas d'esperar trobar-la, o llegint-los, que se suposa que és més fàcil així, o simplement deixant-se impregnar per l'ambient, per l'atmosfera dels lectors i dels llibres. I llavors, diu, hi ha tot de gent que no llegeixen, que tenen un llibre a la tauleta o a la falda, amb les mans sobre el llibre, i esperen que el temps passi i esperen trobar aquesta harmonia, aquesta virtuositat interior. Trobo que és bonic de veure els no lectors d'aquesta manera. De fet, a vegades me'ls miro, els no lectors, però quan tens un llibre sempre penses que algú és un lector necessàriament, però potser no, potser algunes persones que tenen un llibre tancat a la falda esperant al metro també són gent que intenten trobar una harmonia a base de llibres. A més, avui els llibres de fa una trentena d'anys tenen el codi de barres. No sé si t'has fixat mai en la importància del codi de barres. Agafes un llibre, no l'obres, el deixes tancat. Un llibre que t'agrada mitjanament, no cal que t'agradi molt. I llavors toques el codi de barres diverses vegades. I aviam si alguna cosa t'impregna. És un experiment que espero que facis i que ens en diguis alguna cosa, David.
Molt bé, el Joan Lluís avui ens ha vingut aquí, a més, amb un expert que mai a la vida m'havia pensat que un codi de barres en un llibre imprès fos tan important. Potser és una lectura per osmosi, no? O per osmosi acabes impregnant, efectivament, del seu contingut, com feia en número 5 en aquella pel·lícula, aquell robot que era capaç de llegir un llibre de 1.000 pàgines en qüestió de segons. Bé, ho provarem, quina màgia que ens has descobert avui, com la muntanya. d'altra banda. La muntanya màgica de Thomas Mann, sempre és un plaer parlar d'un títol així, sigui en biblioteca o sense. Gràcies, Joan Lluís, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor.
I acabarem avui amb un dels himnes dels últims dies, en la versió a set veus arranjada per Ricardo Tesi. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Joanol a la producció, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. Salut i força, bella ciao partigiana.
Porta-mi via, que mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Partigiano, oh bella ciao.